L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts a la 94.6. Avui és dilluns 3 d'octubre del 2022. Estem fent aquesta horeta de tertúlia dedicada al Centre d'Esport Sabadell aquí al Tribuna Preferent, tant a l'antena de la ràdio, la 94.6, com al nostre canal de Twitch, aquí on us donem la benvinguda si ens esteu veient a través de Twitch, i a tots els que ens comenteu setmana rere setmana i ens comentareu segur d'aquí a uns instants a través del nostre chat. Aquí comencen ja a arribar els primers comentaris. Ja sabeu, com sempre, recordem que comentar té premi, que cada setmana, recordem, sortegem marxandatge del Centre d'Esport Sabadell, i per tant, doncs, això, que podeu comentar i podeu dir la vostra durant tota aquesta hora que tenim per aquí per endavant, doncs això, a la 94.6. De fet, el José diu per aquí ja, dia 1 avui, a part de saludar, doncs sí, dia dur, la veritat. Han passat 48 hores del partit del Centre d'Esport Sabadell a Les Gaunes, a Logroño contra la UDL, i la veritat és que no ens traiem de sobre aquesta sensació estranya, no?, de veure un Sabadell, doncs, que per tercera setmana consecutiva, o per tercer desplaçament consecutiu, millor dit, més que tercera setmana, doncs per tercer partit fora de casa, va ser víctima de les seves pròpies errades en defensa. Ho hem comentat avui a l'Hotel Suís, ho vam dir l'altre dia també durant la Transmi. L'equip no està bé en defensa i no està trobant les solucions, doncs, per, com va dir Gabri en roda de premsa, estar en disposició de guanyar o fins i tot de puntuar els partits a domicili. El primer gol és una autèntica obra d'art de Menudo, poc més a dir, una sessió enrere amb el cap defectuosa, sí, però és un golaç des de 40 metres, però el que no pot ser és les concessions i les facilitats que va posar el Sabadell per encaixar el segon i el tercer gol. I després, evidentment, a l'àrea contrària, les ocasions que va tenir l'equip de Gabri, doncs no les va saber materialitzar. Doncs això, el Jordi diu per aquí també que no ens podíem creure els dos gols en 15 minuts els que estàvem a Les Gaunes. Ens acompanyen avui dues persones també que estaven a Les Gaunes, que estaven a Logroño aquest cap de setmana, com són el José María Acaba, el Murci. Què tal, Murci, com estàs?
Bé, Pau, bé.
I també la Patri Calderón. Què tal, Patri, com estàs?
Bé, molt bé.
Vosaltres dos vau estar a Logroño. D'entrada, el viatge bé? M'heu dit abans de començar?
Sí, menys mal, sí, el viatge.
Sí. Sí.
Són d'aquests viatges que aquest any agraireu, no? Perquè suposo que d'aquests els que van cap al nord en teniu pensat més d'un i més de dos, no?
Sí, segurament.
Sí, algun no, més caurà fixa. Sí, sí.
I per l'aspecte futbolístic, pel que em dèieu, les dues hores de Les Gaunes gairebé que us les podríeu haver estalviat, no?
Sí, doncs sí, arribem a saber, ens quedem allà que l'Aurel tota la tarda, perquè he vist lo vist. Res més a dir, o sigui, és això, que entrem molt tard, bueno, no és que entrem tard en partit, és que sempre anem al remolc, fora de casa ja sabem el que hi ha, però el que no pot ser és que no, sempre anem al remolc totes les partides fora de casa.
Patri?
Sí, hi havia un moment que jo estava desitjant ja que el partit s'acabés, perquè era un sofriment que dius, és que no val la pena.
No. Ho dèiem a la segona part fins i tot, recordo el Sergi, que també, evidentment, el Sergi Garcés, que estava allà a les Gaunes, i deia, fa la sensació que si els jugadors del Sabadell els diuen ara al minut, no me'n recordo quin minut era, podeu plegar i podem marxar tots plegats, això que ens estalviem.
Sí, sí. I nosaltres com a afició també.
Teníeu aquesta sensació des de la grada.
Sí, sí. La segona part ja era com, aviam si acaba ja això, perquè no hi havia cap possibilitat de ficar-nos en el partit, i llavors era això, que no...
El que es veia sobretot molta passivitat, jo el que més veig, la passivitat dels jugadors.
Fa la sensació, ara de seguida també començo a repassar a comentaris que ens arriben aquí al xat de Twitch, però fa la sensació que a Castellón, a Castelló, a Castàlia contra el Castellón, sí, va ser un bany de realitat. Allà, doncs, va ser un 3-1 sense pal·liatius. Després, el COI, l'equip, sembla que millora, tot i que també té les seves errades, però és que fa la sensació que el partit de dissabte és un pas enrere, en tots els sentits. No sé si teniu aquesta sensació.
El Castelló, per exemple, sí que es va veure que el Castelló era molt superior a nosaltres. Dissabte, no, la diferència per mi no va ser tant, sinó les errades que vam tenir a defensa, sobretot.
I potser és el que toca més els nassos, per no dir una altra cosa, no Murci, que al final dius, és que no, en cap moment et veus inferior a l'UDL.
No, sí, en principi, fins que el Menudo fa aquesta generalitat, el partit estava molt igualat, i segurament igual és un partit en què no sé la possessió que vam tenir, però vam tenir la nostra possessió, manera de jugar, però a lo millor és això el que tenim que canviar. Igual tenim que anar d'equip petit a fora de casa i aviam si arribem, almenys arribem al descans amb possibilitats de puntuar, perquè clar, si ja anem a remolc tots els partits de fora, clar, sempre estem dient és que no és de nostra liga. Bueno, pues no sé quin desplaçament serà de la nostra liga, però això va de puntuar tant a casa com de puntuar fora també.
Mira, comentaris que tinc per aquí ja. Deia, per exemple, el Raül, que ens costa moltíssim fer gol, que no marcar Logroño en tantes ocasions és preocupant. Al final, la contundència de les àrees va ser clau. La UDL va aprofitar aquestes dues accions. Saluda, Roger, si vols, a la càmera. Doncs això, que la UDL va tenir aquestes dues tres accions que va aprofitar. El Sabadell, els dos mà a mà, per exemple, d'Alberto, doncs no van entrar. Què més? Preguntaven aquí per l'absència d'Estals. Ja vam dir que havia patit un procés víric en els últims dies i que no es troba en condicions de viatjar. El Carn CBD diu: regalant els gols és normal que no vulguin jugar, però han d'insistir fins l'últim segon. Bé, s'ha de dir que amb el 3-0, bé, el Sabadell encara va tenir algun xut, recordo el Timira, el tram final, però bé, no va ser el millor partit ni el bon tros de l'equip de Gabri. El Toni diu que també va estar al camp i la sensació és que no vas entrar malament, però que els errors van ser importants, que genera molta frustració. Això, que sense fer res, el Jordi diu, el Logroñés, la UDL es va trobar amb un 2-0 a favor, i el J. Busso pregunta que el quid de la qüestió, segurament, no? Diu, tot això que esteu parlant, de qui és culpa? Dels jugadors? Del plantejament? De què? Aquí obrim un bon meló, Tu apuntaves, Murci, potser un tema de plantejament, no? De plantejar els partits des d'una vessant més conservadora, si li volem dir.
Correcte, no? O sigui, el millor, el problema és de... Ja sabem la plantilla que tenim, ja sabem la qualitat que tenim, llavors igual no pots anar a Castalia, igual no pots anar a les Gaunes, no pots anar al Collao a jugar de tu a tu amb certs equips. Llavors tens que anar una miqueta... Doncs a replegar-te, no? A replegar-te una miqueta i veure-les venir. La millor, si jo ja et dic, la millor manera d'arribar a puntuar és no encaixar. Llavors, el millor, si igual no tenim, no, si, segurament no tenim els jugadors per jugar de tu a tu en certs camps, jo canviaré una miqueta l'aspecte aquest d'intentar ser, pues això, replegadets, un equip més petit, més rocós i a veure-les venir, i potser així, doncs potser arribem empatant al descans i potser potser pues, es fa el partit més, no sé, no tan fàcil per l'equip contrari i arribem a puntuar. És que ja no dic guanyar, ja dic puntuar.
Patri, tu què opines?
Jo també penso que és un problema de confiança, perquè hi ha sempre com moltes rotacions i penso que els jugadors que estan al camp és com que, bueno, voy a ver qué puedo dar, i no poden, bueno, no sé, penso que també ve una mica per aquí.
Faré una mica d'advocat del diable, i ara també demano al xat que també diguin la seva, a tota la gent que vulgui dir, doncs això, d'aquí és culpa, podríem dir, però sí que és cert que doncs, Gabri és una persona molt fidel a la seva idea, ja l'hem vist, i sí que és cert que veus, per exemple, el segon gol, i al final aquí, no sé si dic que és una mala coordinació entre els centrals a l'hora d'enviar la pilota a l'altra punta del camp, falta de comunicació, falta de confiança, com deia la Patri, no sé, però em fa la sensació que hi ha un punt de falta de contundència que va més enllà, que transcendeix més enllà del plantejament que pugui fer l'entrenador. No sé si, ja et dic, no sé si és un tema de concentració o què.
Sí, podria ser. Aviam, el Gabri, clar, és de l'escola Barça, que ha jugat, em sembla, al Barça i a l'Ajax. El millor és l'antítesi de lo que seria jugar com a equip petit, al millor fora de casa, no? I m'agrada, no? Jo en principi, a mi m'agrada més el futbol vistós, ni m'agrada dominar, tenir la pilota, jo personalment, però ens hem de moldar a lo que tenim, a lo que som. Som un equip més aviat fluixet de la categoria per pressupost i per la plantilla que hem fet, llavors igual hem de jugar una altra cosa. I sé que és veritat que les errades defensives, bueno, la defensa, els centrals, ja tenim tots molt clars que són el Guillem Molina i el Morgado. El Morgado surt d'una lesió de molts mesos, L'altre dia no va tenir 6 anys ja, perquè el Calahorra, pues és el Calahorra, però millor en un partit com aquí al Logroñés, amb un camp gran, doncs li va costar. Es veu sobre la foto de menys els dos primers gols.
Sí, i del tercer si m'apures també, perquè tercer, li guanya la línia de fons.
Pràcticament. Llavors és això, clar, no tenim... Dir, bueno, no, si no està bé Morgado, pues jugarà Pelayo, a Tumán. És que costa una miqueta.
Sí, jo em refereixo, tu pots sortir amb aquest plantejament, però en accions puntuals, com per exemple la del 2-0, que la pilota arriba als centrals, treure-la d'aquí.
Sí.
És que són conceptes bàsics, que dèiem també l'altre dia a la Transmi, que de futbol base, d'actuar en aquestes posicions del camp, no et pots jugar així, d'aquesta manera
Es vol jugar massa al toque i no podem.
Sí, però més que al toque jo em refereixo fins i tot a un punt de concentració, de dir, sí. Aquí... No sé, per sí. Obrir un altre vessant també del debat que estàvem dient.
Sí, a lo millor també igual trobem a faltar aquest punt del millor el pivot defensiu, no? O el mig del camp una miqueta més defensiu, no? Si al mig del camp teníem el Timira i tenim en aquest cas va ser en el Gualda, pues són gent de toc, que bueno, en principi es va fitxar, quan va fitxar Armando, em sembla que va ser per això, no? Per una miqueta més d'experiència i de contundència al mig del camp. Armando em sembla que només va jugar el primer partit, ja no torna a jugar. A la pretemporada vam jugar també inclús en defensa de 5, o sigui, a lo millor en 3 centrals i un migcampista que baixava a fer la sortida de la pilota. Llavors ara ens hem trobat que de sota només juguem amb els 4 defenses. Bueno, està bé, però a lo millor no sé com es va entrenar o com es va fer la pretemporada amb un concepte i ara és amb un altre. I si un dels centrals és el que deia, no? El Morgado, que surt d'una lesió, llavors ens costa una miqueta. Ens costa la contundència que dèiem. Llavors també tenim un equip molt jove, que no sé si s'han vist molts jugadors d'aquests, s'han vist en aquesta tessitura de ser equip petits i potser venen d'equips, no sé, amb filials que juguen més de toque, llavors, o més una proposta futbolística diferent. Llavors, igual sí que ens està costant en aquest aspecte, no? De ser una miqueta més pràctics i contundents.
Mm. Patri, alguna cosa?
Sí, la majoria són jugadors que venen de categories inferiors, bueno, i els, igual els hi costa, quan van a un estadi com les Gaunes, els hi queda una mica gran. Nerviosos, no sé, igual tot això els hi afecta també.
Rescato comentaris que es van acumulant aquí al canal de Twitch de la ràdio. Diu el Trivi que els plantejaments li recorden a Rubi per la segona B, que poden ser molt atrevits, especialment fora de casa i amb una qualitat de plantilla correcta sense més, diu per la categoria. El Vicenç diu que no tenim equip per jugar de tu a tu davant determinats rivals, però tampoc crec que el perfil de jugador que tenim sàpiga jugar un futbol de contenció. Crec que no sabem jugar a això. Al final també, evidentment, es fa una plantilla en aquest sentit. I amb un model de joc molt, molt clar. L'Héctor diu contundència i un 11 més definit i ja ho tindríem. El Diego, que perdonem massa cara a porteria, que s'ha de xutar més i no voler entrar, diu, fins a la cuina. El Carn deia per aquí que anem molt alegres a fora, que el primer gol d'ells és una genialitat que surt un cop cada 10.000, el que dèiem també avui, per exemple, a l'Hotel Suís, sense anar més lluny, però que els altres dos, falta de contundència a les dues àrees. De fet, ho estàvem veient abans el resum del partit. El Jordi per aquí deia que també ens estan fent gols que no ens els tornaran a fer tot l'any, en la línia del de Menudo, que la falta per l'escaire a Castelló, el gol de 40 metres i d'esquenes a Logroño, a part dels errors, aquesta mala sort haurà d'acabar també, tot i que el més important, afegeix, és que l'equip millori. El Raül diu que, una mica també en la línia del que comentaves tu, Murci, que no és massa amic de la línia de 3 al darrere, però creu que fora de casa s'ha de fer sí o sí. I això és un comentari que avui sortia fins i tot a la redacció, que potser en escenaris com aquests i sent un model que ja has treballat, doncs, sí. que pugui apostar en aquest sentit també. Demanen per aquí Dieste titular amb Delgado, que està massa sol a dalt. El Juan Fran diu que Morgado i Molina encara no han fet mèrits per ser titulars. Resta no estava malament. I això, són els comentaris que tenim aquí. Ja sabeu que podeu participar i guanyar aquest marxandatge del Centre d'Esport Sabadell amb els vostres comentaris. Ve una mica en la línia, no? Dels comentaris del que estàveu dient. Apostaríeu per intentar, doncs, això? la línia de 3 al darrere, especialment bueno, en aquests partits.
Alguna cosa s'ha de fer, s'ha de revertir aquests partits fora de casa, segur. Llavors, si el que has provat no t'ha arribat a funcionar, pues, segurament... I potser el millor, inclús el partit següent a casa, ja no és no rebem el Cornellà ni el Calahorra. Llavors, el diumenge sí que tenim un bon equip. Igual s'ha de mirar alguna cosa, perquè el Dense anava perdent ahir, em sembla que era, el minut 89, i en dos minuts van fer dos gols. És un bon equip, amb bons jugadors.
I amb un pressupost d'una altra lliga, gairebé. Sí,
segurament. Venen una bona ratxa, venen sí. De guanyar els quatre últims partits. Mm-hmm.
Alguna cosa s'haurà de provar. No sé si ja en aquest partit ja de diumenge a casa, però, bueno, el proper partit a fora és un escenari també...
No, és que el calendari ara...
alguna cosa s'ha de provar. Jo no sé si si és defensa de 5 o defensa de... Lo que sigui, no? Perquè si no anirem al Johan... I també sortirem escaldats,
Recordem que el Sabadell després rep l'Intercity a la nova Creu Alta. És a dir, ara la seqüència és el Dense, Barça B, Intercity, i després, si no vaig errat, és la Nucía, el viatge a la Nucía. Per tant, li ve un tram de calendari ara, Patri, el Sabadell que deixa't
sí,
anar.
Sí, totalment.
Sí.
Que no sé si contrasta fins i tot amb això que dèiem abans de... clar, estem parlant de buscar variacions tàctiques, però també dèiem abans, i ho comentava, per exemple, aquí l'Héctor al xat, d'intentar trobar un 11 més definit.
Sí, això... A mi, ja m'agrada que Gabri, igual és la seva idea, i que així té tothom endollat durant tota la setmana, potser, i... No, ningú se sap titular ni suplent i segurament serà la seva fórmula, igual al Lleida li va funcionar, però sí que trobo faltar, al millor igual l'any passat al millor jo deia el contrari, no? Que Munitis només jugava sempre al mateix 11 i potser hagués trobat al millor fer que fes més rotacions, però el d'aquest any és totalment contrari. Sí que és veritat que no hi ha un 11 definit. No sabem si a Dieste vam començar jugant amb Delgado i Dieste ja va desaparèixer, si era un... El Sergi García, que va fotre un golaç davant el Cornellà la setmana següent suplent, i així és, no? O sigui, no acabem de trobar un 11 tipus que ja, pues, al millor sí que es conegui més, que sigui més reconeixible, a millor dintre del camp també. Potser trobo falta això, és que no sé quina és la solució, però sí que és veritat que hi ha jugadors que entren i surten i no se sap per què, i això és el que deia també al principi, de a millor tenir un mig del camp més contundent, de almenys algun jugador més contundent, provar coses també. No sé per què no li he donat cap oportunitat al Sergio Montero. No crec que tampoc sea, saps, que no puede jugar porque se notará mucho.
Es fa estrany en aquest sentit, perdona, Murci, que quan has fet servir 24 jugadors diferents, sí, no hagis pogut provar un 25è com és Sergio Montero.
Sí.
I al final en aquest sentit fa... sí, que... ja ho hem parlat molt, també, però sí, és un cas...
Quan havia jugat, o sigui, quan havia jugat, no aquí, aquí... fa anys, era un jugador que també tenia arribada, tenia gols, el filial va fer també bastant gols, va jugar fa poc en l'Nàstica a segona, o sigui, un jugador que té una qualitat que no per estar en aquest ostracisme que no sabem per què, Gabri tindrà els seus motius, però no estem com per desaprofitar una bala, el millor, que seria pues, provar amb certs jugadors que potser donen aquest plus que no tens ara mateix.
Patri, tu què dius?
Sí, no, simplement afegir que igual el que els hi passa és, doncs, això, la falta de confiança, com que sempre estan rotant, és com que el míster no confia i no sé, una mica per aquesta línia, no sé.
No tenim la sensació per això que, i també ho trasllado també que al xat, no tenim la sensació que potser Gabri en certes posicions del camp sí que comença a tenir clar quins jugadors són... fixes, és a dir, a la porteria és cert que ha anat rotant, però ha jugat més Sergi Puig que Víctor, sí, Vidal.
Els centrals
perquè no hi ha més, sí, segurament, sí, perquè s'ha trobat que anem una mica curts i el Pelayo potser no era el que ell s'esperava, i els altres dos són molt joves, Pau Resta i Atumant.
Gurdiel a la dreta.
Al lateral sí que no ha rotat gens, però l'altre dia Gurdiel no va tenir el seu millor dia i potser el millor. Sí que, sí, sobretot, si canviem el sistema de carrilers, potser sí que li donen una oportunitat a Vargas, que a mi és un jugador que m'agrada i li posa ganes, i l'altre dia quan va sortir... va sortir amb 3-0, però sí que si li va veure una espurna, que el millor que ens fa falta en certs moments.
Després el Timira té també el seu lloc.
Sí, el Timira, sí.
Sí, també comentava en companys de grada que sí que és veritat, ja sabem que té molta qualitat, però potser que no ens trobem ara, de que igual depèn dels resultats, depèn com estem en la classificació, igual ell ja està com una miqueta desconnectat, no? Que ell ara mateix podria estar en un equip molt millor, i al millor li falta que, no sé, igual potser li fa aquesta manca de motivació, perquè podria estar ara mateix en un Barça lluitant per pujar i ara mateix està en un equip dolent de la categoria. No sé, però espero que no sigui això.
No us feia la sensació al camp, és un comentari que el vam fer des d'aquí amb les imatges de televisió, us feia la sensació que el Timira va jugar una mica endarrerit, que va participar poc en la construcció del joc ofensiu del Sabadell, perquè estava com massa sol al mig del camp i era l'home de destrucció?
Sí, perquè ens faltava l'Àlex Sala, que potser els darrers partits sí que va fer aquesta funció una miqueta, no? de ser el pivot, i que el pivot de contundència, i que té la sortida de pilota també amb els centrals, i al millor estan armant algun altre jugador que podria haver fet aquesta funció, aquesta tasca, doncs la va fer ell, i llavors que al millor el Gualda va estar una miqueta sol en la construcció de més endavant, i al millor és això. El Pau Víctor és un jugador bo, però al millor està una miqueta verd per jugar en segons quins partits, i tampoc ajuda en aquesta construcció al mig de camp, i la resta són jugadors, doncs, el Juan Delgado estava molt sol a Nadal, a l'Alberto que no li surt res, l'intenta i m'agrada que l'intenti, però no li surt res, va tenir dues ocasions molt clares i no va saber què fer, i és això. Potser l'Altimira sí que és veritat que amb la qualitat que té sí que el posaria una miqueta més a dur la batuta del mig del camp, però més d'enllaç en la part de dalt, però no sé, ara quan recuperen segurament ara l'Alex Sala per diumenge i aviam, que ens trobem.
Tu, Patri, alguna cosa?
No, ja està, és que no.
És que tota la síntesi ja de la plantilla.
Sí, mira, ja ho ha resumit molt bé.
Per afegir algun nom, Juan Delgado, per exemple, que està sent de moment el nou indiscutible, no, del Sabadell.
Bueno, indiscutible
perquè està jugant tot
i perquè segurament no té recanvi, perquè a millor el Diestes sempre que ha jugat com més endarrerit o més a banda. Sí que pues, no sé si deia amb un que ha escrit aquí en el chat que si igual sí que trobem a faltar una dupla, no? que jugui amb algú al costat, no amb algú que estigui 20 metres a darrere. Doncs el millor sí, ara aquest partit que estem veient en el primer partit de la Morevieta va ser una miqueta això, no? Un feia la feina fosca i l'altre era el que intentava rematar. A lo millor, és que és provar coses. Si no t'està funcionant això que està fent els últims partits, pues hauràs de trobar la fórmula.
Mira, diu l'Héctor per aquí que hi ha pólvora però està mullada, que Dieste i Juan es van fartar de fer gols la temporada passada, que arribaran, diu. És cert que també va ser aquí per posar-li una mica el contrapunt a Segona Federació, que jo crec que estan pagant també el fet de fer el salt a una categoria per sobre. Diu que la defensa és la línia més justeta, que crec jo, Guillem i prou, afegeix. El Trivi diu que comença a tenir peces fixes Gabri, com ara el porter, com la línia defensiva, el doble pivot Àlex Sala, Altimira, Juan Delgado, una mica en la línia del que estàvem dient. El Carn afegeix també que Altimira, doncs això, que hauria de tenir algú a darrere cobrint-li les espatlles, que era una mica el que trobàvem l'altre dia a faltar a les gaunes, perquè realment l'única acció de perill d'Altimira va arribar al minut 89. I el Toni diu que el Timira el veu més creador i més avançat, és com que estava fent tot i que el veia desbordat. Tu, Patri, tenies també aquesta sensació amb el Timira?
Sí, Reunes? Amb el Timira i amb la majoria del centre del camp de dissabte, sí. Bé, ja ho he comentat abans, la passivitat, i estaven desbordats també, doncs perquè no sortia res tampoc.
Doncs això, que és que n'hi ha els minuts màgics, aquells que té el Sabadell a la Represa, que potser pensava, mira, ara...
Sí, jo estava...
50, sí. En el minut 50.
Sí. Fem un break i a la tornada ens tornem a ficar en el partit.
No.
No va ser així, sí. No sempre sortiran aquests minuts després del descans, o sigui... I més quan ja vas a 2-0, que és com, bueno, si vas 1-0, pots ficar-te en el partit o poden empatar, però ja amb 2-0, i quan ja no és el primer partit que passa, ja surts més desmotivat, potser, després del descans.
I el que també, fer un apunt, que és que també el rival et coneix més. Vull dir que si tu has marcat en 5 jornades, al minut 47, al 51, al final, a la sisena jornada, el rival sap que potser comences a les segones parts una mica endollat, no? I surt més alerta, potser que...
Sí, el millor fan aquest sistema defensiu només a 5 minuts després del descans, i diuen a veure que no marquin i ja està, no? Ja s'ha acabat. Però res.
Bé, de seguida afegirem també per ser a la tertúlia el Joan Barberà, el nostre company periodista de la xarxa, que el teníem a l'informatiu, i de seguida doncs el tindrem connectat també per afegir-se aquí a la tertúlia que estem fent amb el José María Cabal i amb la Patri Calderón. Diu el Carp aquí que necessitem un Iago Indias de l'any passat, que esperem que sigui Alex Sala, doncs això, el perfil stopper destructor que tenia el Sabadell l'any passat amb la figura de Iago. El que farem mentrestant, Roger, és fer una aturada per la publicitat, queden 3-4 minutets per les 8, i a la tornada doncs recuperem també el Joan Barberà per la causa, fem una miqueta de tertúlia amb ell i també amb el Murci i amb la Patri, i al final del programa saludarem a Fernando Pajarero, el central de l'Eldense, que ve aquest diumenge a la Nova Creu Alta, un dels herois de Marbella, com altres molts exarlequinats també que hi ha en aquella plantilla, de bon record també, i una abraçada pel nostre Pedro Capó, que el tindrem dimecres a l'Hotel Suís. Aturada i de seguida tornem aquí al Tribuna Preferent.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest any ja volia retirar-me. I aquests dos esports, no hi ha manera, tu. Que si el Sabadell fa enguany 120 anys. Que si la JAS i la Unió Ciclista ja són centenàries. Que si necessitem la veu de l'experiència per les promocions.
Hotel Suís.
Entrevistes, rodes de premsa en directe i l'anàlisi i valoracions dels esportistes i clubs de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Així, en Vicenç Gràcia, en Sangüesa i en Morral. Encara juguen al centre d'esports? I el Miquel Gual?
Circo Alegria presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant del Corte Inglés. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, gairebé les 8 del vespre, aquí al Tribuna Preferent, a l'antena de Ràdio Sabadell, amb aquest quart programa de la temporada, analitzant la desfeta del Sabadell en l'últim partit, 3-0 a les Gaunes contra la UDL, que vaja, ara obriré també un altre debat, però és que el Sabadell realment està amb 7 punts de 18, que són unes xifres, doncs, normals, o entrarien en el context de que se'ns ha venut aquesta temporada. Ara, de seguida, doncs això, obro també una mica el meló, perquè també és cert que després del partit, és evident que després de tota desfeta venen comentaris catastròfics, però crec que, o em fa la sensació, si més no, que el to estava una mica pujat, sobretot a les xarxes socials, però al final l'equip, doncs això, està en una puntuació lògica per la que s'esperava en aquest inici de temporada amb un equip doncs, amb un pressupost inferior al de l'any passat. Però bé, abans de res, vinga, va, anem amb el sorteig dels productes de marxandatge de la setmana passada. Li demanaré a la Patri, que està més lluny, sempre vaig amb la persona que està més lluny, i que em digui un número de l'1 al 28. Mira, ara explicaré per què. Menys l'1 i el 28, perquè tinc per aquí amb l'1 Adrián Arroyo i amb el 8 a Sergi Garcés, i per evitar suspicàcies. El 9.
Sí.
Doncs el 9, el arroba Marc Gall, que crec que és el Martí, l'habitual qui ho podeu comprovar, comprovar el número 9. Correcte. Doncs el Martí, que s'endú aquest premi, és un habitual, diria, aquí del Tribuna Preferent. Hashtag robo, diu Sergi Garcés. Sergi, em sap greu, tu. Doncs això, s'emporta el premi setmanal. Ja sabeu que podeu participar deixant comentaris al nostre chat. Quan tindrem la jaque i la campaneta? Jo ja ho vaig dir, quan Sergi Garcés vingui aquí a tocar la campaneta, però com no vol venir al Tribuna, doncs de moment no hi ha campaneta. Aquí ho deixo. Ni jaca, evidentment. Correcte, el Martí, doncs Martí, felicitats, després ens posem en contacte amb tu i podràs passar a recollir el premi. Abans de res, abans de seguir amb el Murci i amb la Patri, deixeu-me saludar també el Joan Barberà, el nostre company de la xarxa, que el teníem a l'informatiu i ara sí que el podem rescatar per la tertúlia. Joan, què tal, com estàs?
Hola Pau, què tal? Bona nit.
Vinga.
Hola, bona gent.
D'entrada, bona nit Joan. Et començo, això m'ha quedat una mica Gerard Romero, el bona nit Joan. Espera un moment, que si no el Roger encara ens desmuntarà aquí l'estudi. Passa els auriculars. Joan, et demano d'entrada un comentari doncs això, què et va semblar el Sabadell, a les Gaunes?
Mira, ara quan t'estava escoltant que deies que era el quart programa de la temporada, he pensat a la quarta anirà a la vençuda. No ha pogut estar a la tercera a la vençuda, al tercer partit a domicili del Sabadell, doncs ja que s'ha fet el quart programa, doncs a la quarta la vençuda. Òbviament és una derrota d'aquestes que fa mal, no? Per com es produeix, perquè et marquen dos gols pràcticament en els primers 20 minuts de partit, i això fa que ho tinguis molt, molt complicat. Jo crec que és un d'aquests resultats que es pot donar en un partit de futbol com era el d'aquest cap de setmana, però que una mica de decepció, no? El que està clar és que també s'ha de tocar de peus a terra i tenir tranquil·litat i una mica de calma, no? Perquè aquests incendis que arriben després dels partits, jo crec que demostren d'una banda que el Sabadell està molt viu, no? Que el que seria l'entorn del Centre d'Esport Sabadell, que ja supera els 4.000 socis, doncs està molt viu, però d'una altra manera aquesta angoixa, aquesta preocupació excessiva i aquesta crítica que a vegades doncs, ajuda menys que altres coses, doncs jo crec que calma i tranquil·litat, tot i que òbviament un ha d'estar enfadat, disgustat, molest, ocupat, fins i tot preocupat en algun moment, però acaba de començar la Lliga.
Els hi pregunto també al Murci i a la Patri, una mica el que dèiem abans, o aquesta reflexió que feia abans. Al final estem en uns números, és evident que després de la tercera derrota fora de casa hi ha motius per emprenyar-se, pel que hem vist, però estem en uns números força lògics pel que ha de ser aquest Sabadell 22-23.
Sí, no m'equivoco, tenim més punts ara
que l'any passat.
Que l'any passat, aquestes alçades de temporada.
I amb una plantilla que astronòmicament diferent a nivell de pressupost, eh?
Sí, ja sabíem el que veníem, o sigui, sabíem que estaríem avall. El que passa és que els punts els hem fet amb el Cornellà i amb el Calahorra. No sé si hi haurà més Cornellà i més Calahorra a la temporada.
Que és un bon contrapunt també, eh? El fet que a casa segurament has tingut, no, Patri, tres rivals més assequibles i fora de casa doncs has anat a escenaris grossos.
Sí, i els que queden. La setmana que ve serà complicada també fora de casa.
El Johan.
El Johan.
Joan, és que el Sabadell, el que dèiem, no? té aquesta dualitat. A casa, fiable contra rivals que tampoc han suposat una gran dificultat, i en canvi fora, és que m'ho deia abans el Sergi Parc, rescato per aquí l'estadística, que de tot el futbol espanyol, el pitjor fora de casa només per darrere de l'Elche, o només l'Elche pitjor que nosaltres, que l'Elche no ha puntuat, que té números pitjors que el Sabadell, però sí que és veritat que juga avui al camp del Rayo, o sigui que podríem ser d'aquí una estona els pitjors de tot.
Al grup 2 de la primera federació tothom ha puntuat, menys el Centre d'Esport Sabadell. És l'únic equip que no ha sumat cap punt fora de casa, i això fa mal, però també si ens en anem anys enrere, és a dir, jo crec que és un mal del Sabadell dels últims anys, no només d'aquesta temporada, sinó d'altres temporades, el fet de les males ratxes, les males dinàmiques en camp contrari. Jo no sé si perquè el Sabadell és un equip que vol proposar, que és un equip que vol jugar a futbol, un futbol vistós, i a fora de casa potser s'ha de fer un altre tipus o practicar un altre tipus de futbol, que no sé si no va amb l'ADN del Centre d'Esport Sabadell. El que està clar és que amb els últims entrenadors que hem tingut, parlant de Gabri, parlant d'Antonio, Hidalgo i d'altres entrenadors, doncs no es practicava fora de casa, no? Jo vull ser optimista. Al final, si ara ens posem a plantejar que hem perdut els tres partits i pensem que el proper també el perdrem, tot i que, evidentment, la propera sortida és el Barça Atlètic, però a veure, el proper partit a casa també és davant d'un rival d'entitat. És a dir, ara els propers tres partits del Centre d'Esport Sabadell són davant de rivals que de moment han començat molt bé aquesta temporada. El camp del Barça Atlètic hem guanyat més d'una, de dues i de tres vegades, i es pot tornar a guanyar, i de ben segur la gent anirà al Johan Cruyff a veure el partit. Jo crec que ara és un moment de calma i tranquil·litat, i el que està clar és que depèn de les dinàmiques. Ara, fora de casa, la dinàmica és negativa, a casa és força positiva, doncs aprofitem el que tenim a casa i trenquem, i a més contra un rival com el Barça Atlètic, aquesta dinàmica. Jo no crec que ara sigui un moment encara de preocupar-se excessivament, òbviament sí, d'estar ocupats, perquè al final Gabri ho diu a la prèvia del partit, i el que va dir que no volia que passés acaba passant en el partit.
Els hàbits, el fet de corregir alguns hàbits i sortir i entrar millor als partits. Insistim que el Sabadell no entra malament, però doncs això, un golàs i una badada i 2-0 en contra. Us faig un símil, aviam si me'l compreu també. Us recorda una mica aquest Sabadell, salvant evidentment totes les distàncies, però el Sabadell de Miguel Álvarez, un equip que li va costar moltíssim també guanyar fora de casa. Diria que no va ser fins a la segona volta a Xàtiva que el Sabadell no va poder guanyar, i aleshores era una plantilla també molt jove, evidentment amb un tècnic amb una trajectòria molt més contrastada que la de Gabri, però un Sabadell que també doncs proposava molt a través de la pilota, amb una plantilla molt, molt jove. Em podeu comprar aquest civil o què?
Però no cal esperar tant, eh?
Sí,
no cal esperar tant.
No.
Aquella plantilla sí que estava feta per anar a guanyar més partits fora de casa. Aquella plantilla, me'n recordo, que era la plantilla que vam baixar i teníem un pressupost que era per estar a la part de dalt, i només vam endullar ja molt al final de la temporada. No el compro gaire per aquest tema. Si amb números en mà, segurament sí. Equip jove, que a casa tenim més confiança i fora ens costa.
Per un estil de joc també semblant, eh?
I estil de joc, bueno, més o menys semblant, sí. Però sí que era més greu inclús. O sigui, aquest any puc entendre, no? Perdem, igual que dic que només hem guanyat a Calahorra i Cornellà, també s'ha de dir que hem perdut a Logroño, Castalia i Alcoyano, que segurament són equips per estar a la part de dalt. O sigui, millor quan juguem a la Nucía, a Irún, no vull donar noms que després
ens fotran... queda gravat.
Sí, queda gravat. Però sí que segurament millor són altre tipus de partits. Clar, hem tingut la mala sort de que són tres equips, tres camps on la millor podies perdre. Clar, el quart és el Johan. En fi, no sé que...
Tu no m'ho compres massa,
no,
per tant.
Ho compro una miqueta, però mal. A mitges.
Algú m'ho compra una mica més, Patri, Joan?
No.
Perfecte, gràcies per venir.
Pau, digue'm. Pau, t'ho compraríem, però no t'ho volem comprar.
Val. M'agrada aquest argument.
La idea i el que comentes, òbviament, sí, però clar, no ho volem comprar perquè si hem d'esperar i hem d'estar tota la primera volta sense guanyar fora de casa, doncs clar, cada setmana serà reiteratiu quan juguis fora de casa, però sí que es pot fer aquest símil i es pot anar a d'altres plantilles i d'altres moments, és a dir, el Sabadell de l'última dècada li ha costat guanyar fora de casa, és a dir, li ha costat, és a dir, ha perdut molts partits, moltes males dinàmiques, i ara el que s'ha d'aconseguir d'alguna manera és trencar-ho, i al final, per revertir aquesta situació, fins i tot aquesta tarda, mirava una mica els números de Gabri fora de casa amb el Lleida i amb l'Olot, no? I clar, dic, a veure si podem trobar alguna cosa, i veus que no, perquè
algun
al final amb la Unió Esportiva Lleida sí que perd els dos primers partits fora de casa, crec, la temporada passada, però llavors aconsegueix dues victòries de manera consecutiva i llavors va intercalant empats, victòries i derrotes, no? Llavors al final, en aquest sentit, el que està clar és que, i el que ara dèieu també, és a dir, al final, el Collao, quantes vegades hem guanyat, no? O el camp del Castelló, és a dir, al final vas a desplaçaments complicats, que es pot donar aquest tipus de resultat, no? Lo complicat serà si amb els equips de la part baixa, lluitant per la permanència, amb aquests equips no puntues, perds amb aquests, sí, llavors sí que t'has de preocupar més.
Diu l'Adri per aquí que signa amb sang acabar com l'any de Miguel. Aquell any el Sabadell va fer un rush final, doncs, per acabar més a prop de la zona alta que no de la zona baixa, però bé, va ser una temporada doncs això, que en molts moments es va estar més a prop potser del perill que no pas dels quatre primers. Afegeix també que tenien peces, això és veritat, més experimentades, com és el cas de Lucas Viale, que al final aquesta plantilla del Sabadell actual és, se'n va a un extrem de molta joventut, que aquella plantilla de Miguel Álvarez, doncs sí que és veritat que hi havia peces amb un punt més d'experiència. Tinc per aquí algun comentari més del José, que diu que estem en construcció encara, que hem d'assumir-ho, hi ha qualitat i els automatismes aniran arribant, que és el pecat de tenir una plantilla tan jove i tan nova. No suma fora, diu el Carn, ens aboca a tenir setmana rere setmana finals al Temple, que fins ara hem patit sempre per guanyar, i a fora hem tingut pocs minuts enganxats al partit, una mica el que deia Gabri a la roda de premsa. El Blue parlava aquí ja de l'endència, ara de seguida en parlarem, i d'un homenatge a don Pedro Capó i Palleres, deia el Gàtar Laquinà, diu bona tarda a tots, estem de rodatge encara, hem d'esperar millors sensacions a partir de l'onzena jornada. Ara estava pensant, Joan, sí que és veritat que el Sabadell en els últims anys, és cert que en l'última dècada, si mirem el saldo, doncs segurament surt negatiu. De fet, el Toni Pacheco deia per aquí abans que estem com el Sabadell 13-14, pitjors visitants i millors locals, però sí que és veritat que veníem d'una època on amb Monitis, evidentment, la ratxa fora de casa va ser bestial, amb Antonio Hidalgo l'any de segona divisió, entenent també la dificultat dels llocs on anaves, és cert que el Sabadell es va defensar prou bé, que a casa perdia molts punts, però fora de casa es defensava prou bé, i l'any de l'ascens a segona també, déu-n'hi-do, els punts que va treure l'equip fora de casa.
Sí, en aquest sentit sí que...
Excepcions,
evident,
segurament.
No, que, però jo crec que és una excepció que confirma la regla, no? O almenys és al final el record que tens d'aquests últims anys, no? D'aquesta dècada, és a dir, ostres, és que fora no guanyem, no? A fora ens costa el Sabadell de dir, ostres, a casa aconsegueixes molts punts o ets més sòlid pel tipus de joc, i a fora al final jo crec que com més futbol vols proposar fora de casa, un futbol doncs més alegre, més ofensiu, més complicat és, no? Jo crec que depèn del tipus de futbol que vulguis practicar, al final ho veus quan venen els equips a la nova Creu Alta moltes vegades, de dir, bueno, aquests equips es tanquen, busquen el contraatac, busquen la seva oportunitat, com va succeir a la recta final de la temporada passada, i en molts altres moments, que al final dius, ostres, doncs, he perdut 0-1 o he perdut 1-2, perquè els equips es van tancant i aprofiten les seves oportunitats, no? És una altra manera de veure o de veure el futbol o de quin tipus de futbol pots fer. El que està clar és el que deies, no? Que els últims anys, en alguns moments, amb Monitis, òbviament, està molt clar, aquesta regla no es confirma, però jo crec que també va predeterminat pel tipus de futbol que pots fer o per les dinàmiques, perquè al final les dinàmiques són bàsiques i claus, no? De dir, ostres, és que si haguessis guanyat o haguessis puntuat a Castelló o contra l'Alcoià, doncs potser vas amb aquest cap de setmana i el segon gol no te'l marquen i tu en tens una i empates. Això al final jo crec que depèn molt de... Però jo tinc la sensació com a arlequinat que quan anem fora de casa som dels que patim.
I això, i ara girant ja una mica el full de cara al pròxim partit a casa, Murci, Patri, agafant el comentari que dèiem per aquí abans, us fa la sensació que cada partit ara que hi ha a casa hi ha aquesta urgència de guanyar perquè de moment a fora no s'està fent?
És una final. Al final, cada diumenge a casa...
Jornada 7 ja, eh?
Sí.
Bueno,
sí,
ja era una final del partit amb el Cornellà i el segon, o sigui, imagina't.
Sí, però amb la necessitat de que com que no puntuem fora, a casa s'ha de treure el màxim de punts possibles, encara que sigui un empat, rascal que sigui. És que ja no dic guanyar sí o sí, és que encara que sigui un punt.
Sí, a més, és que ara ens falla el que hem dit al que és les primeres jornades, de que aquest partit no és de la nostra lliga, ara tenim una de la nostra lliga, no, ara és un de la nostra lliga, un de la no nostra lliga. O sigui, ara tenim Eldense, que no és de la nostra lliga, Barça B, que no és de la nostra lliga. Clar, no és una final, segurament no, estem a la jornada 8, però 7, 6,
7.
Serà la 7 ara.
Vale.
Tres partits a casa i tres partits a fora, sí.
Però s'assemblarà una final, perquè ja no tens aquest marge, al millor de que, tu imagina't, ara estem una miqueta tranquils perquè no estem a posicions de descens, però hi ha equips en descens que imagino que apretaran, no? N'estic, no és normal que estigui aquí baix, a l'Atlético Baleares, el que sigui. Llavors sí que, el que dèiem, una plantilla jove, del millor si ens veiem a posicions més baixes, a posicions de descens, igual sí que entra aquí nerviosismo, no? Que esto puede ser ja... O sigui, que no volem, o sigui, no hem d'arribar a aquest aspecte, però sí que no és una final, però quasi.
Mira, l'Héctor diu per aquí que signa un 4 de 9 en aquest mini turmalet que tenim per davant. Insistim, eh? El Lense, ja, pues... Barça Atlètic i Intercity. Jo, d'entrada, el signo, però vaja, amb els ulls, 4 de 9, amb els ulls tancats.
Sí.
Sí, no?
Sí, okay. Però partit a partit. Sí.
Però comencem per aquest diumenge a les 4 contra el Lense.
Sí.
Vinga, va, que ens estàs... Digues, Joan.
Jo no crec que, és a dir, dubto que l'entrenador o el vestuari estigui pensant si aquest equip és de la nostra lliga o qui és. És a dir, al final és el tòpic típic del futbol, però és això, és a dir, és partit a partit. Ve l'Eldense, s'ha d'anar pels 3 punts. Llavors empataràs, guanyaràs o perdràs. Hi ha aquestes tres opcions. Llavors, vas al camp del Barça Atlètic, és a dir, vas al camp del Barça Atlètic amb l'objectiu de guanyar. Llavors succeirà un dels tres resultats i el següent partit el mateix, és a dir, això de si és de la teva lliga, no és de la teva lliga, jo crec que, clar, evidentment sí que hi ha equips que estan més a la part baixa i que són molt més necessaris els punts de cara a la lluita per la permanència, però ara mateix s'ha d'anar i pensar i plantejar el partit contra l'Eldense per guanyar, quan s'acabi aquest, anar a guanyar el Johan Cruyff, després guanyar a l'Intercity, és a dir, al final anar aconseguint victòria. Dius, clar, 4 de 9, doncs jo 4 de 9 no ho signo. És a dir, dos empats i una victòria, és a dir, dos empats fora de casa o dos empats i una victòria, jo no la signo ara mateix.
No esperava menys a tu,
al final,
Joan?
Tu has d'anar pel 9 de 9, has d'anar pel 9 de 9. Que no pot ser el 9 de 9? Doncs el 7 de 9 o el 6 de 9, és a dir, i amb folre i manilles.
Això t'anava a dir,
no.
Semblen castellers. Per aquí apuntaven que 5, que no perdre. Jo el 5 no, tant el 4 com el 5 de 9, insisteixo, però bé.
5 no pot, 5 no pot ser.
Sí, una victòria i dos empats.
Ah, vale, sí, no,
sí. Que també el 5 no perdre. Sí, 3, 1 i 1, sí.
Però és que portem 4 dies que ha començat la Lliga, no podem començar a signar aquestes coses ja, és a dir, quan hagi, que estiguem a la recta final de la temporada o hagi passat ja, estiguem a la segona volta, però ara mateix, és a dir, s'ha de pensar en el 9 de 9. Som el Sabadell, sí, evidentment, un equip jove, un equip en construcció, un equip en formació, un equip que està creixent, que no li podem demanar que golegi el Johan Cruyff, però el que s'ha de signar ara mateix és 9 de 9. La resta no es pot signar. Després, depenent de com vagi el partit, òbviament, doncs, un empat contra el Barça Atlètic pot ser un molt bon resultat, un empat, depèn de com vagi el partit contra l'Eldense, tot i ser casa, també pot ser un bon resultat, però ara mateix, tot el que no sigui 9 de 9, no es pot signar.
Vinga, doncs quedem amb aquesta sentència del Joan Barberà. 10 minutets poc més per acabar el programa. Deixeu-me que marxem fins a Elda, perquè tenim doncs això, convidat, escoltant-nos i veient-nos a través de Skype, un exarlequinat, un heroi de Marbella, ara jugador de l'Eldense, Fernando Pajarero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todavía con el subidón en el cuerpo después del partido de ayer o ya ha bajado un poco las pulsaciones?
Sí, bueno, a ver, fue un momento, la verdad, que bastante bonito y se disfrutó, ¿no? Fue todo muy rápido en un minuto y bueno, hoy hemos ido a entrenar y la gente, pues, como bien sabe, cuando hay una victoria, pues con alegría, ¿no?
Porque además, hoy veíamos la secuencia en las redes sociales, que sin cortar el vídeo, es que son, nada, un minuto y medio, dos minutos, ¿no? Entre el gol de Pedro Capó y el gol de Juan Tortuño. No sé cómo se vivió en el campo.
Fue todo muy deprisa. El gol fue en un córner en el que Pedro Capó en el segundo palo lo metió y en creo que un minuto y 20 segundos o algo así se vino el segundo gol, ¿no? Entonces la verdad que fue todo muy, muy épico.
Y que marque Pedro tampoco se ve todos los días.
La verdad que no es de hacer muchos goles, pero bueno, el ayer fue clave y fue la que nos dio fuerza para meter el segundo gol, ¿no? Ese segundo gol que también con la afición empujando, pues no dio fuerza.
Final también, Fernando, primeros seis partidos, ya vais segundos en la clasificación, buen inicio también, sólido inicio, ¿no?, del equipo. Imagino que las sensaciones por Elda son buenas.
Sí, la verdad que sí. De momento el equipo está bastante fiable. En verdad que empezamos perdiendo contra la Real Sociedad en un partido en el que se jugó bastante bien y se nos escapó, pero bueno, ya sabemos que esta categoría hay que valorar mucho los puntos. Un punto es oro en esta categoría y de momento el equipo está bastante sólido. Esperemos que esta dinámica siga así.
Te pregunto un poco también, pues, al hilo de lo que te comentaba, por el objetivo, ¿no?, del equipo. El inicio en Liga va un poco también en línea con el objetivo que tiene que tener este Eldense esta temporada. Lo tenemos que ver delante en la clasificación. ¿Es lo que se ha exigido en el club, en el entorno del Eldense?
Bueno, al final se escuchan muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que los jugadores y la plantilla tienen que tener las cosas muy claras y nosotros en ese sentido tenemos muy claro que es llegar lo primero a esos 41 o 42 puntos, que no sabemos este año cómo será la salvación, y a raíz de conseguir la salvación, pues todo lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poquito los pies en el suelo. Todo el mundo quiere jugar play-off, todo el mundo quiere ascender, pero ya sabemos que es una categoría muy exigente y que estamos viendo que hay equipos con mucho nombre y mucho presupuesto en la zona baja. Y llevamos seis jornadas, es verdad que muy pronto, pero hay que andar con los pies en el suelo.
¿Cómo te va a ti, por cierto, por Elda, que eres uno de los jugadores que vamos a llamarlo así, que más tiempo lleva en la plantilla, ¿no?, de este Eldense?
Pues la verdad que muy contento, porque bueno, el año pasado ya se consiguió el objetivo, que era el ascenso, que también era una liga bastante complicada, y bueno, este año empecé jugando, tuve una pequeña lesión contra el Numancia que bueno, me he ido recuperando y ya el otro día pude ir convocado con el equipo, y ahora pues nada, a seguir luchando, a pelear e intentar de encontrar un hueco en el equipo.
¿Y con ganas, si puede ser, de jugar en la Nova Creu Alta este domingo?
Hombre, claro. Ahora mismo, hombre, está claro que yo lo siento como mi casa. Siempre estaré agradecido al Sabadell en todo. Solamente tengo palabra de agradecimiento y me gustaría, está claro, disputar unos minutos. Pero bueno, ya la decisión del míster, el equipo está bastante sólido y fiable y hay que seguir disfrutando también, ¿no?, de los jugadores que están teniendo esa oportunidad y que la están aprovechando.
Que al final, Fernando, tú viniste en unas circunstancias muy, muy especiales, ¿no?, en un mercado de invierno para reforzar esta parcela atrás, y acabaste celebrando un ascenso en Marbella.
Eso
mejor
es
imposible, ¿no?
Sí, en un año y medio de de pelear por una salvación en Olot, en ese partido tan especial para todos. Y al siguiente año, pues un ascenso en el Marbella, que yo creo que fue el mejor momento de mi carrera y que lo llevaré en el recuerdo siempre, ¿no? Fue un momento muy, muy bonito y muy especial por la temporada que fue con la pandemia y bueno, se disfrutó muchísimo.
Mira, te voy a confesar también una conversación que teníamos ahí en la redacción. Te vemos como pieza clave del ascenso contra el Barça B, porque tú entraste en la segunda mitad y justo antes del gol de Néstor Querol, del 2-1, hay una acción donde me parece que dejas un poco tocado a Ronald Araujo, jugador del primer equipo ahora del Barça. No sé si lo recuerdas así tú también, que lo dejas un poco tocado y luego,
sí,
y luego
sí,
Néstor
recuerdo. Y en ese momento me pasaron los 7 sudores fríos porque yo pensaba que iba a pitar un penalti y no, y siguió la jugada, ¿no? Pitó en contra. Pero sí que es verdad que bueno, que estamos viendo que el gran jugador que es Araujo, ¿no? Nosotros sabíamos que bueno, incluso en los minutos finales podía irse arriba a tocarlas de cabeza, o un jugador que tiene bastante gol. Y bueno, pues mira, nos dio para que saliese de ahí y entrase otro jugador, ¿no?
Pues esa anécdota, que siempre quedará para los libros de historia del sábado.
Tengo grabada, tengo grabada.
Nosotros también. Fernando Pajarero, ahora jugador del Eldense, muchas gracias y nos reencontramos este domingo en la nueva Crevalta.
Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el domingo. Esperemos que disfrutemos los dos equipos.
Sin duda.
Bueno.
Pues Fernando Pajarero, que l'hem tingut aquí al Tribuna Preferent, tant ell com el Pedro, Capó, doncs gent que s'ha fet estimar aquí a Sabadell, no?
Sí, aquests dos sí. Hi ha un altre...
No el nomenarem per si de cas.
Que estem mirant a veure quin minut marcarà, però esperem que no, però... No, sobretot el Pedro Capó és un jugador que transmitia molt, molt, i sense prou, o sigui, l'ovació serà bona aquí a la nova Crevalta, i a Pajarero també tenim bon record d'ell.
Creus, Patri, una mica al fil del que comentaven perquè abans, que a Pedro Caposa li hauria de fer un homenatge?
Sí, un homenatge sí, esperem que no tingui gaire el dia, però l'homenatge se l'hauria de donar. Sí, sí, sí.
Tu, Joan?
Sí, li podríem fer abans del partit, perquè així tot el tema emotiu i això, doncs com no vindrà amb nosaltres aquest cap de setmana, és a dir, li fem l'homenatge, que se'l mereix, quedem molt bé, que val la pena, és a dir, jo crec que és un futbolista que se li ha de fer un homenatge, i comença el partit així una mica amb emocions fortes, no? Que sí, una mica descentrat, no? Jo crec que seria una cosa positiva de cara al partit. Bromes a part, espero, desitjo que el Sabadell tingui en compte que se li ha de fer un homenatge, sigui, jo crec que serà abans del partit, si es fa, no? Però més igual si es fa al principi del partit, abans del partit, al descans o al final del partit, però jo crec que s'ha de tenir un gran detall amb aquest gran capità que ha tingut el Centre d'Esport Sabadell. És un dels futbolistes que passarà a la història del conjunt arlequinat, pel que ha donat i per la seva implicació al club i a la ciutat de Sabadell.
Veurem si passa, que tinc també els meus dubtes, perquè diria que ara, recordant també una mica l'històric dels últims anys, s'ha fet a jugadors quan s'han retirat, com és el cas, per exemple, o d'aquesta última plantilla, com Àngel Martínez. Tampoc recordo massa més homenatges, però una mica en la línia del que diu el Murci, l'afició segur que
seguríssim
l'homenatge li fa.
Seguríssim. Hi han jugadors... en aquest cas Capó, perquè ve Capó, però quan vingui Josu, no sé si vindrà, però també se l'hauré de fer. Hi ha jugadors que sí, que tenen que tenir el reconeixement, que potser no van tenir altres jugadors que s'han acomiadat de futbol i no han tingut aquest detall. I en aquest cas no s'ha acomiadat de futbol.
I els noms els tenim força clars també.
Sí.
I el deute històric que té el club.
Hi ha algun porter gallec que sí, correcte, segurament no vull dir nom, correcte, però...
Però el tenim tots ben, sí, ben clar. Això és un deute històric que sempre tindrà el Centre d'Esport Sabadell, sí, amb David de Navas, eh?
Ja, correcte, sí.
I és una pena, eh?
Sí, sí, sí. Perquè al final, doncs, no hi ha res millor per
dir,
un club que...
Hi ha una sèrie
que...
de coses, a dir, que és una pena com a club que en el seu dia no s'hagi fet.
Diuen per aquí, el Martí, si més no, paradinha de l'speaker per l'ovació a Capó, el Vicenç homenatge al company Manzanera per no renovar-lo, de traca. És que al final són jugadors que transcendeixen,
sí,
no?
Perdona molt... Perdona, Pau, és, sí, a dir, això són homenatges que fa l'afició. Uh-huh. És a dir, és que jo crec que s'ha de separar el que és club i afició. i l'afició farà el que creu que ha de fer, però llavors hi ha el club que ha de fer determinades coses. És a dir, s'ha de separar afició i club. És a dir, no, en aquest cas jo crec que no van de la mà. És a dir, els aficionats ho donaran tot i li faran una ovació de gala. Esperem que no marqui, evidentment. Però el que està clar és que el club ha de fer coses. És a dir, parlem de Navas i podríem parlar d'altres futbolistes que han merescut el seu homenatge i reconeixement.
Doncs això, veurem també la reacció, que serà magnífica, de l'estadi envers Pedro Capó, un jugador ben estimat, que més enllà doncs, això, dels anys que va estar aquí, va demostrar una implicació tant per l'entitat com per la ciutat de Sabadell màxima, a tots els nivells, i això malauradament no ho trobem sempre en el futbol d'avui dia. Joan Barberà, gràcies, que vagi bé.
A tope, que vagi molt
a
bé.
A tope.
El Sabadell.
I també al Murci i a la Patri, gràcies als dos per haver vingut avui.
Gràcies a
tu. Gràcies a vosaltres.
Abraçada del Roger Benet al control de so i a la realització, servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Diumenge, a 3:45, horari estrany, la prèvia al Sabadell en joc, demà, abans, evidentment, l'Hotel Suís a la 1, amb l'Adri Arroyo al capdavant. Que vagi bé, adéu.